Nil Solà, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia, Carles Couso, com estàs?
Ahir ho vam anunciar i nosaltres no diem mentides. Avui als esports els dediquem especial a Unigirona per la gesta del diumenge.
Sí, home, ja ho vam explicar ahir. És una fita molt i molt important. De fet, el gran principal objectiu del club, que jugarà per sisena vegada a la seva història la màxima competició europea a nivell de clubs, l'Euroleague Women, una competició que l'Uni ja l'ha disputat 5 vegades, serà la sisena, l'última, ho vam explicar també, la temporada 22-23, amb Bernat Canut a la banqueta. En aquesta temporada i la passada l'Uni ha jugat l'Eurocup, la segona competició més important, ha caigut en rondes importants, però jo crec que qui millor ens pot parlar de tot plegat, del que suposa per l'Uni, del que suposarà també per la plantilla, és l'arquitecte de les plantilles que fa l'Uni Girona, Pere Puig, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Pere, entenc que després d'aquesta victòria, d'aquest campionat de Lliga regular, per dir-ho d'alguna manera, l'objectiu principal assolit, no?
Sí, 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 que era l'objectiu. Bé, l'objectiu era que Fontejau tornés a gaudir, i penso que també ho hem aconseguit, que aquest any ha sigut un bon any, un bon joc, l'afició ha connectat moltíssim amb l'equip, i en com a conseqüència doncs preteníem això, no?, de tornar a l'Eurolliga.
Pere, d'entrada, enhorabona. No sé si la ressaca de diumenge com va, perquè la feina no s'atura. Dèiem, objectiu aconseguit, però entenc que l'Uni té dret a somiar també a partir d'ara, no?
I tant, i tant. No renunciem a res. El que passa que sabem doncs la dificultat que ha comportat arribar fins aquí, el desgast que hem patit, i ara doncs gaudir dels play-offs sense cap tipus de pressió.
Pere, clar, és una mica estrany, no?, perquè semblava, i ho comentava en el programa d'ahir, que guanyar una lliga regular mai s'havia celebrat tant, però clar, amb aquest format que et dongui l'accés, o sigui el mateix que pràcticament que guanyar la Copa, el premi, més enllà del títol, evidentment, clar, tots els equips el que persegueixen, València, Perfu, Uni, Saragossa, és jugar aquesta màxima competició. Per què és tan important, per tota la gent que no ho entengui tant, que l'Uni torni a l'Eurolliga?
Bé, és una competició més atractiva que l'Eurocup, passaran per Fontejau les millors jugadores del continent, els millors equips, tot el que comporta, podríem dir fins i tot cert glamour, no?, d'aquest tipus d'equips, que pot ser en Eurocup, i fins que no s'avança molt la competició a les eliminatòries potser no trobes aquest al·licient, no? Per altra banda, doncs, a l'hora de confeccionar plantilles, a l'hora inclús de buscar ingressos, és molt més fàcil amb l'Eurolliga, doncs, a l'hora de trobar més ressò, les retransmissions televisives, tot plegat, doncs ho fa més senzill estar a l'Eurolliga.
Dèiem, ara ja ens ho començaves a dir, recordo l'any passat quan parlàvem de l'impacte que tenia per un club com el Girona de futbol, la classificació a la Champions. No sé si ens pots explicar també quin impacte té per l'Uni Girona poder jugar a l'Eurolliga, no sé, impacte per la institució, pel club, què preveieu? Com pot beneficiar això també el club internament?
No, de ben segur que hi ha impacte. Aviam, no ens podem comparar amb les Champions de futbol.
Sembla que és una mica diferent, Pere?
Sí, sí.
Exacte, per això dic que no podem comparar-nos. Però a petita escala, dir-vos, per exemple, que jugar a Eurolliga sí que té una compensació econòmica des de la mateixa FIBA que no té Eurocup.
Vale.
Ja començant per aquí. O doncs, els drets televisius, en aquest cas d'Esports 3, que tampoc són els mateixos. Deixant a banda això, doncs, la qüestió esportiva també és molt important. És molt diferent doncs anar a veure, que garantir que cada setmana tindràs un molt bon partit a Fontejau, o cada 15 dies, que sabíem doncs que amb l'Eurocup no és així, que la fase de grups, per exemple, es fa molt carregosa, amb desplaçaments molt llargs en països bé que no tenen tradició de bàsquet, i en canvi amb l'Eurolliga doncs sí que és una competició amb molt de bagatge esportiu, amb molts equips amb molta tradició en aquest sentit de jugar-la, no?
Clar, una de les parts fonamentals, o la més important segurament, és confeccionar plantilles. Pere, clar, és veritat que fa dos també hi havia la Laia, aquesta ja s'ha tornat a agafar una mica més la responsabilitat. A nivell personal, no té res a veure haver de confeccionar una plantilla, perquè clar, per exemple, aquí a Càrcel ens deia que convèncer jugadors per venir al Girona a jugar a la Champions no té res a veure que convèncer-los sense anar a Europa o anar a la Conference. En el bàsquet i amb el tema de les americanes i tal com està format tot, ve a ser el mateix, entenc?
És així, perquè fins i tot, aviam, a no ser que paguis molts diners, que després...
Ja també passa, però no serà l'únic, no?
No serà el cas. Sí que hi ha jugadors, fins i tot de la plantilla actual, que condicionava la seva renovació al fet de jugar a Eurolliga. O sigui, que fins i tot de la plantilla actual, eh?
Sí, o sigui, per exemple, em ve un nom al cap, o dos, Natasha Mack i Chloe Bibi. Hi ha possibilitats de renovar-les per jugar a l'Eurolliga que no existirien si l'Uni no s'hagués classificat?
De ben segur. Tot i que tampoc és garantia que es puguin continuar, que puguin continuar aquests dos noms, si no haguessin jugat a Eurolliga ha sigut impossible.
Clar, estem parlant de dues jugadores que han marcat les molt les diferències.
Setmana, aquí,
les destaquem cada setmana, recordo la temporada passada també que es feia pràcticament impossible retenir les teves millors jugadores si no estàs a l'èlit, i l'èlit evidentment és l'Euroleague Women. Per cert, Pere, ja que tenim per aquí, aprofitem també, es podran disputar, perquè sabem que havien de marxar a la Women NBA abans de la final del playoff, no sé si com queda el tema de...
Doncs no ho sabem. No ho sabem. Mireu, tant temes renovacions com per després desig en Roberto, tot això va ser, perquè vèiem que s'estava complicant una mica la cosa, tant el tema renovacions de jugadores que estaven a Girona com el tema de les jugadores que per contracte poden marxar a la Women NBA, vam decidir aturar-ho fa dues o tres setmanes. I no n'hem parlat més. Avui dimarts es reprenen els entrenaments i a partir d'avui comencem a parlar amb elles. El que és segur és que iran a Múrcia, i a partir d'aquí el seu contracte permet que puguin sortir en qualsevol moment. No sabem si això vol dir que jugaran els quarts de final o que no els jugaran. A part, cada cas també pot ser diferent. Ho hem d'encarar en aquestes properes hores.
I Pere, es pot fitxar en el cas que hagin de marxar aquestes dues jugadores?
No. Només es pot fitxar en el cas de lesió de llarga durada.
Per tant, és a dir, que si ara Natasha Mack i Chloe Bibi marxessin demà, per dir alguna cosa, l'Uni hauria d'afrontar amb el que té aquest playoff.
Sí, és així.
És una dada important, però bueno, tenint en compte que l'Uni ja ha aconseguit aquest gran objectiu que era l'Euroleague Women. Pere, una que et faig així una mica més personal. Què vas sentir ahir quan l'àrbitre xiula al final o quan ja l'equip es posa a 12 punts quan queden, dos minuts per acabar? Tu, a nivell personal.
Bueno, alleugeriment de feina feta, o una part de la feina feta, perquè no renunciem al playoff. I d'altra banda, doncs, molt content de veure Fontejau com ho celebrava, no? Jo crec que ha sigut un molt bon any i que la gent l'ha gaudit.
Clar, 4.500 persones allà a Fontejau. Espectacular,
sí,
l'ambient.
Sí, sí, amb una bona guixeta, que això també és important. Sí, sí, clar, sí.
Clar, això...
No. I la gent molt entregada, ja ho va veure.
Jo vaig veure ahir, diumenge, una de les imatges més... Clar, és veritat que amb l'Uni, qualsevol victòria, hi ha aquest ambient sempre a Fontejau, però clar, anem a centrar-nos també en el que importa el club. Pere, clar, que et vinguin els millors equips, també a nivell d'abonament, entenc, i això no sé si aquesta pregunta és directament per tu, però clar, també permetrà que l'Uni, aquest alleugeriment que vas sentir tu, també el pugui sentir a nivell d'intentar que els socis, molts, renovin, que ho faran, però també de captar més gent amb el gran nivell que es veurà de bàsquet, no?
Sí, esperem-ho. El que passa que som molt conscients, i això ja ho hem copsat aquestes darreres temporades, que aviam, que el públic esportiu que té la ciutat de Girona, comarca gironina, doncs és limitat i que no... Hi ha molts de projectes esportius, tots ells molt, molt atractius, i que de vegades la gent no pot arribar a tot. Però bé, esperem que aquest al·licient de l'Eurolliga doncs, serveixi... Tenim una massa molt fidel, això sí que és veritat.
Sí, això està...
Però esperem doncs, que s'eixampli i gent que per venir a Fontejau ahir que no és de Sido, doncs esperem que repeteixi.
Parlàvem també durant l'entrevista, ha sortit el nom de Roberto Iñiguez. Hi ha Pere, qui no el vol, sembla reconèixer com dels millors entrenadors de la temporada. No, això jo personalment, i crec que ni l'estarà amb mi, no ho acabem d'entendre, però vaja, per nosaltres sí que ha estat un dels entrenadors, un dels staff, no?, més reconeguts o més importants de tota la temporada. Explica'ns, per vosaltres, per la direcció esportiva, com d'important és Iñiguez en aquest projecte. Et sentia aquests dies que és una persona que també us exigeix molt a la direcció esportiva, que exigeix molt al club, Roberto Iñiguez a l'Eurolliga amb el Girona l'any que ve, suposo, amb l'Uni Girona.
Bueno, esperem-ho, perquè ja us dic que fa tres setmanes vam deixar de parlar-ho i jo sé que ell ha renunciat a altres ofertes i això ens fa estar esperançats de que continuï, però aviam, en Roberto és peça capdalt actualment en el club. El nivell d'exigència en tots els sentits que vol ens empeny doncs, a continuar millorant. Sense algú que... I sobretot sense algú amb aquesta autoritat, no? Aquesta autoritat moral de que saps que està fent treballar molt bé i que ell és exigent. I nosaltres, doncs, ho acceptem el repte i intentem, doncs, posar-nos a la seva alçada.
Perquè sentia aquests dies que has fet alguna entrevista i explicaves de l'exigència d'Iñiguez cap al club. En què es tradueix això? Com ens podem imaginar el dia a dia d'Iñiguez al capdavant d'una plantilla?
Bé, en tot. Controlar tots els detalls. controlar tots els detalls, des dels viatges, des de l'alimentació, des dels dies de descans, els pocs dies de descans que té aquesta plantilla, perquè entrenen. Bé, en tots els sentits, per exemple, amb la meva pare has aconseguit trobar una plantilla que, a part de bones jugadores, tinguin la fam per aguantar doncs, el dia a dia d'un entrenador tan exigent.
És fàcil això, Pere, o és de les coses que més que fins i tot quadrar els salaris?
No, per mi, aviam, ara us parlo d'exigència, però sempre des d'un tracte superamable i molt cordial com és en Roberto amb el dia a dia, no? Però sí, aviam, has de... Això et suposa doncs, intentar conèixer més les jugadores si realment tindrà aquesta fam com els que han tingut aquest any, no?
El que està molt clar...
Les jugadores que competeixen, no?
El que està molt clar és que Pere Puig, evidentment, ho ha aconseguit, perquè amb un pressupost com és el de l'Uni, haver quedat per davant de València i Perfumeria, jo crec que és una cosa bestial i que realment... I ens ha passat i en tenim una gran mostra amb el futbol, perquè és una cosa que segurament no acabem de valorar en el moment on es valora amb la importància que té Pere per anar acabant ja. Clar, 20è aniversari, l'any que ve Euroleague Women, l'altre dia parlàvem amb la CEO del bàsquet Girona, Estefi Batlle, que deia que tot anava encaminat cap a aquesta fusió des de l'Uni, i tenint en compte que el pas aquest endavant que també que feu en el projecte tornant a l'Euroleague Women, com ho veieu, i això també doncs, com pot afectar a la teva feina en aquest cas?
Bé, parlo personalment, no parlo com a sí. Unigirona, jo ho anhelo ja que puguem trobar la manera de dels dos clubs treballar plegats. Penso, és una opinió molt personal, que el model de l'Uni està esgotat, llestimosament, però és així. El model del petit sponsor, de l'abonat, de tothom ajudant, penso que hem tocat sostre i que cada vegada doncs, aquesta lliga és més cara i que el model d'Uni ja no pot cobrir-ho. Portem 3 mesos, no... potser algú s'enfada amb mi de dintre la Junta, però que portem 3 mesos que els directius estan cobrint les nòmines de jugadores perquè no arriben els diners, entre altres coses, d'institucions o de petits sponsors que paguen quan poden, que tothom... No és una crítica cap d'aquestes institucions ni gent que col·labora, perquè benvingut sigui tothom que col·labora. Però la realitat és que fa 3 mesos que els directius estan cobrint les nòmines i penso que aquest model no és sostenible.
Doncs aquesta és la realitat.
I estem parlant de la temporada que l'Uni ha sigut capaç de generar més diners de patrocini, més diners d'abonaments, més diners de... O sigui, com aquesta temporada l'Uni no havia sigut capaç de generar més tants diners com aquesta.
Doncs aquesta és la realitat, contundent Pere Puig, tant de bo aquesta fusió s'acabi fent, perquè pel que tothom ens diu des dels clubs és la millor de les solucions, i tant de bo l'Uni Girona i Pere Puig puguin continuar fent plantilles bones amb els recursos que es tinguin i que continuïn permetent que l'Uni Girona i que el Girona estigui situat a Europa. Pere Puig, moltes gràcies per estar avui a l'Aquí Girona i moltes felicitats per la part que toca.
A vosaltres, moltes gràcies.
Gràcies, Pere. Enhorabona i una abraçada.
Molt bé. Adéu-siau.